Tenim aquí assegut amb naltros el conseller de Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Rafa González. Molt bon dia, Rafa.
Hola, molt bon dia.
L'hem convidat per comentar les dades del mes de juliol de circulació de vehicles per la nostra illa. Un 6% menys. Era la dada que esperàveu, aproximadament?
Bé, passat el primer mes de regulació d'aquest any, 2020, de regulació d'entrada de vehicles, ja disposam de les dades i ja les hem pogut fer públiques, i com comentes, hi ha aquesta baixada d'un 6%, que tenint en compte la situació per la qual estem passant, de crisi sanitària, doncs des d'un primer moment pensàvem que es produiria una baixada, però aquesta baixada no sé tan gran com potser pensàvem si ens remuntàvem a dos mesos endarrere.
Sí, 18.322 vehicles de mitja diària al mes de juliol circulant per Formentera i el sostre... Ah, no, perdona, disculpa. A una mitjana diària de 18.322, comparat amb l'any passat, 19.532, les mateixes dates. Per tant, només un 6% menys de reducció de vehicles. Aquests 18.322, quan està el sostre que teníeu previst?
Bé, doncs el sostre previst per aquest any és de 21.500, parlant de forma aproximada. Llavors estem sobre 70% respecte sobre el sostre que teníem establert. Així que hem de tenir en compte que el que hem fet amb aquestes dades és comparar-les amb les dades del mateix mes de l'any passat. També hem de ser conscients que el mes d'agost, en quant a activitat turística, sempre és molt més fort que el mes de juliol. I una altra també dada que també hem de tenir en compte és que el mes de juliol, si agafam la primera setmana i agafam l'última, també les variacions són importants. Però aquí tenim la mitjana, tenim dades, les podem comparar amb altres anys, i com a conclusions per aquest primer mes, doncs podríem dir que estan per sota de sostre de vehicles que ens hem establert com a mesures de sostenibilitat, amb la qual estem complint aquests objectius, i per una altra banda, que la temporada turística no és com altres anys, però per la situació que estem tenint, doncs no és una situació dolenta en quant a l'activitat econòmica que hi ha a l'illa de Formentera.
Mira, no faré cas tampoc del comentari al carrer, però sí que agafo de referència doncs, al Facebook de Ràdio Illa i els comentaris doncs, que deixen alguns oients i alguns lectors nostres, i era una mica de sorpresa. No? Hi havia, dominava, després que nosaltres publiquéssim aquesta informació, de sorpresa, perquè la gent té la sensació que hi ha tants cotxes com cada any. És possible que aquesta impressió, aquesta percepció vingui donada pel fet doncs, que tu explicaves, no? Que precisament la gent s'esperava molts menys vehicles i de cop i volta hem vist un final de juliol i uns principis d'agost ara amb molta circulació de vehicles.
Clar, això hem de tenir en compte. Les dades que estem donant és la mitjana de juliol i també inclou la primera quinzena de juliol que no hi havia tanta activitat. Si fem una comparació entre la primera quinzena de juliol, la segona quinzena o la primera d'agost, el canvi és substancial amb el nombre de vehicles i el nombre de turistes i de gent que tenim a l'illa de Formentera. L'important d'això és que per una banda podem tenir la percepció en aquests moments, però que en el moment que finalitzes més, doncs disposam de les dades que hi ha hagut per poder prendre decisions el més adequades possibles de cara en el futur. Llavors hem de tenir en compte això. Comparar aquestes dades que són del mes de juliol amb la situació d'ara, doncs no estan actualitzades. Quan acabis mes d'agost, sí que donarem les dades del mes d'agost i a finals quan acabis mes d'agost donarem les dades del mes d'agost i quan arribem cap a finals de setembre o així podrem fer ja les valoracions definitives de com ha estat aquest estiu i com s'ha comportat. I un altre punt també a tenir en compte és que potser a nivell de percepció personal o particular, venguent de la situació que han vengut de confinament, estar com estem a dia d'avui, doncs el canvi és substancial i també no, potser no tenim la referència d'altres anys amb els quals en aquesta època encara teníem més presència de vehicles.
Recordem les xifres desglossades al turisme de visitants, 1.890 1, motos de visitants 195, aquestes segurament siguin les més importants, turismes de residents a Eivissa 199, Déu-n'hi-do, han vingut forces eivissencs a passar dies i alguns que venen a treballar, motos de residents a Eivissa 20, turismes de lloguer 2.481, motos de lloguer 6.720 i després vehicles de residents 5.723 i altres vehicles 1.093. Clar, pel que fa als vehicles de residents, coneixem la, diríem, la casuística, no?, de Formentera pròpia, que hi ha molts residents que deuen tenir el vehicle registrat a Formentera, però que durant els mesos d'hivern viuen a una altra banda de la península, no?
Clar, això ho hem de tenir en compte. Respecte als mesos d'hivern, als mesos d'estiu, no vol dir només que els vehicles dels visitants són els que circulen, els vehicles de lloguer, sinó que hi ha residents que no es mouen tant a l'hivern perquè potser no treballen o no treballen amb el mateix nivell que respecte a l'estiu. I després també hem d'incloure aquí serveis com el repartiment, subministrament de mercaderies en supermercats, en els restaurants, i clar, tot això fa pujar el nombre de vehicles en circulació, que no, tothom aporta seu granat d'arena en quant a sensació a la carretera. Sumen els residents, sumen els visitants i sumen els vehicles de lloguer.
Per al 2023 hauríem d'haver reduït un 16% el sostre de vehicles, no? Aquest és l'objectiu que us vau proposar des de l'any passat, amb aquesta regulació d'entrada de vehicles a Formentera, i una baixada del 4% anual. Clar, el mes de juliol són dades que, malgrat doncs, l'impacte econòmic, pel que fa al vostre objectiu, convida a l'optimisme. Veurem el mes d'agost. Teniu alguna primera impressió del mes d'agost o no?
Respecte del mes d'agost, en aquests moments encara jo no disposo de les dades en aquests moments, però sí que el nombre de vehicles és superior respecte al juliol.
Clarament.
I llavors el que hem de tenir en compte és el fet de quin és el sostre que volem tenir més adequat a Formentera. Amb l'estudi que hem fet els últims anys i amb la proposta que es va fer aquest hivern, doncs ja tenim clar cap a quin objectiu volem arribar. Durant el mes de juliol hem tingut activitat econòmica a l'illa de Formentera, hem tingut activitat turística, i la sensació que hem tingut a les carreteres no ha estat de saturació. En el moment que arriba agost, després també això, segons la percepció que té cada persona, un li pareix més o menys, però sí que pot haver més comentaris de dir hi ha vehicles damunt de la carretera. Llavors, el que volem fer amb aquest sostre de vehicles és intentar que l'estiu sigui més pla, que no tinguem aquesta punta tan acusada en la primera quinzena d'agost, que són les setmanes més fortes, i que tothom, ja sigui resident o ja sigui un turista, trobi la Formentera que s'espera, que en qualsevol moment de l'any doncs es trobi una illa tranquil·la, una illa que respecta el seu territori, el seu entorn, i aquest és l'objectiu final que tenim. I també sent molt conscients que portàvem uns anys amb unes progressions a l'alça molt, molt continuades i molt elevades, i que això no es podia canviar d'un dia per l'altre, i el que s'ha de fer és, primer de tot, saber en quina situació estàs, i això ho vam determinar el 2018, després començar a regular, com va poder ser l'any 2019, i ara, en 4 anys, anar reduint d'una forma progressiva, d'una forma controlada, perquè no es produeixin desajustos, i finalment arribar en aquest sostre més adequat per Formentera, que consideram que ha de ser un 16% menys del que vam tenir l'any 2019.
Molt bé. Escolta, sí que des de la perspectiva, des de l'òptica d'un vianant més, que som jo, doncs sí que veig que, d'un conductor més, sí que veig que hi ha hagut un gran canvi les últimes 2 setmanes pel que fa a l'entrada en motocicletes. No sé si també teniu la mateixa impressió. Consell, o sigui, vam tenir un mes de juny-juliol molt tranquil pel que fa a les motos. Fins i tot es veien potser més bicis, i ara, en canvi, sí que la cosa està desfermada.
En aquest cas, deu anar relacionat amb el tipus de gent que ens està visitant en aquests moments. Sí que és veritat que en el mes de juliol, respecte a motos, doncs quasi no s'han vist, i ara sí que es comencen a veure, però tampoc hem arribat en els moments d'altres estius. En aquests moments es poden produir, però en aquests moments no tenim una constància de que, per exemple, en Espart Natural, que és un punt de referència, doncs tinguem aquelles cues que es produïen altres estius. Llavors, tenim presència de motocicletes, però no estem en nivells d'altres anys.
Molt bé, mira, va, canviem de qüestió. Escaló d'Esmort, déu-n'hi-do, aquí a Ràdio ja hem seguit la problemàtica d'aquest espai emblemàtic i dels accessos, sobretot aquest espai, i en fi, teníem un sarau pràcticament cada cap de setmana rere cap de setmana, però us heu posat realment, us heu arremangat i posat manos a l'obra, que diuen en castellà, intentar solucionar aquesta qüestió, que és difícil, per altra banda, perquè atanya diversos interessos i a diverses administracions, no? En fi, no ho sé.
Sí, amb Escaló d'Esmort teníem un problema, perquè hi havia una gran afluència de gent i que estacionava el seu vehicle, ja fossin motos o cotxes, en espais que no hi estaven habilitats, i a més generaven problemes de circulació, que si hi ha d'anar un vehicle d'emergència, doncs podria tenir dificultats. I efectivament, el moment que detectàvem aquest problema, que s'havia intensificat respecte a anys anteriors, doncs hem actuat, hem intentat trobar una solució adequada a les necessitats que hi hagi. Hem de tenir en compte que tenim una platja que és molt coneguda i que és molt visitada, com és Escaló d'Esmort. Per una altra banda, també tenim vivendes en aquest espai, amb la qual cosa els veïns s'han de poder arribar, i serveis com pot ser el subministre d'aigua amb un camió també s'ha de poder produir. I s'ha d'afegir també el fet de que també tenim allí un negoci, com pot ser un xiringuito, que també han de poder accedir amb les mercaderies i els seus clients han de poder arribar. Llavors, la solució final que hem trobat ha estat de limitar en palo i corda l'itinerari del camí, limitat a que passi un vehicle i en certs moments que hi hagi unes zones més amples perquè es puguin creuar dos vehicles que vagin en direcció contrària. I d'aquesta forma el que volem aconseguir és que la gent pugui circular, amb la qual tothom pot arribar a les seves cases i en el negoci que hi ha, però que no s'hi pugui aparcar. D'aquesta forma el que podem garantir és que en el moment que un camió de bombers, si fes falta que arribi d'una forma àgil i sense trobar-se impediments durant el camí, i crec que anem per una bona via. La veritat és que de la situació que teníem a principis de juliol a dia d'avui ha millorat. També és veritat que encara estàvem treballant a la zona i que no hem acabat,
sí, però
crec
que anem per un camí. Tenim constància que la cosa doncs ha patit una millora sensible, però en canvi les motos encara s'escolen allà. I d'altra banda, pareix que els cotxes, en fi, que això doncs de la picaresca no s'acaba mai, ara comencen a ocupar la zona del camí del Bartolo, no?
Sí, el que has dit és cert. On abans potser teníem, per dir unes dades aproximades, 6 cotxes i 30 motos, ara potser en podem tenir entre 5 i 10 motos. No han desaparegut en el 100%, però sí que la situació ha millorat. I ara estan intentant buscar altres indrets on poder aparcar. Consideram en aquest cas que el més idoni és que tinguem una zona urbana propera, amb unes zones d'aparcament habilitades, doncs que s'aparquin aquest indret i es pugui arribar a peu en aquesta platja, o si algú decideix arribar en sa bicicleta, doncs estacionar sa seva bicicleta al final del camí, perquè no produiria el col·lapse que sí que produïn els altres vehicles.
Vinga, va, i de la banda de migjorn anem a la banda d'escarnatge, d'un Escaló amb un altre. Escaló és mort, Escaló. Escaló també hi ha novetats, no?
Aquest estiu hem tingut novetats perquè tenim presència d'un controlador en aquesta població. L'objectiu d'aquest controlador és evitar que els vehicles s'estacionessin dins de la zona peatonal, especialment les motos, algo que es produïa de forma, podem dir que quasi diària, i després també que en les zones d'aparcament habilitades doncs hi hagi els vehicles que toquen en cada indret. A una plaça de cotxe que hi hagi un cotxe, i una plaça de moto una moto, o en una plaça de persona de mobilitat reduïda hi hagi un vehicle d'aquestes característiques. Per sort, crec que també va ser una mesura pensada, a més que l'associació de veïns la va demanar i nosaltres la vam atendre, i fins al moment crec que la valoració és molt positiva perquè les zones peatonals estan lliures i les zones d'aparcament estan ben utilitzades en aquests moments.
Molt bé. Parlant de zones blaves, ja fa uns anys que s'ha implementat, la zona blava a Formentera. Teniu la impressió, teniu la constància que el turista, sobretot el que repeteix, s'ha acostumat ja al fet doncs, que en fi, l'aparcament ara doncs, té un cost a Formentera i que és en benefici de tots?
Bé, crec que ens ha costat més adaptar-nos a nosaltres com a residents
sí?
en aquest canvi, crec que sí, que no la gent que ens visita, perquè de forma majoritària la gent que ens visita ja coneixen les zones blaves d'altres indrets. Llavors, era una necessitat regular l'aparcament a Formentera perquè hi havia indrets amb els quals hi havia moltes dificultats per aparcar i es feien uns usos que no eren els adequats i especialment, me'n record, i pans de la Sabina. I van passat ja anys, doncs són uns projectes que ja estan consolidats, que tothom sap com els ha d'utilitzar i la veritat és que funcionen prou bé i donen resposta a les necessitats que havíem establert inicialment.
La gran queixa o la gran demanda de fons de molta part de la ciutadania formentera és la qüestió del paper, no? No sé si esteu estudiant alguna via alternativa, alguna estratègia, algun mecanisme alternatiu per al resident que sobretot a l'estiu ha de treure el tiquet cada dia, doncs pugui no fer-ho.
Sí que ho estem estudiant, però abans d'això volia fer també una reflexió. I és el fet de quin tipus de zona blava tenim a Formentera. Lo habitual amb les zones blaves de les ciutats és que tothom hagi de pagar per estacionar
sí.
i que l'estacionament està limitat a 2 hores. O sigui, cada 2 hores has d'estar renovant el tiquet. En el cas de Formentera, l'aparcament per a residents és gratuït i donam un tiquet d'un dia complet a l'estiu i de 3 dies a l'hivern.
Sí.
Hi ha 2 formes de comprovar que la persona, el conductor, estaciona i ho fa de forma correcta i complint la normativa en vigor. Quan una persona paga per estacionar, doncs diu els temps reals que necessita per estacionar. 1 hora, 2 hores, 4 hores, els temps que necessiti. Però quan un servei és gratuït, es poden produir moments que s'abusi d'aquest servei. Què podria passar si el servei fos gratuït i, per exemple, s'establís una aplicació mòbil gratuïta per treure els tiquets? Doncs que la gent tragués els seus tiquets de forma continuada, ja estan a Formentera o estan fins i tot a Eivissa, i que aquella plaça d'aparcament, que en principi el que volem és que tingui rotació, doncs quedés ocupada per un vehicle com ja passava abans de posar-se a zona blava. O sigui, tornaríem a una situació inicial. Llavors, en el moment que per als residents és gratuït i que, també dir-ho, seguirà sent així, no ho volem canviar, volem que els residents puguin aparcar sí. de forma gratuïta a la zona blava, el que garantitza que es faci un bon ús és la presència, és que la persona hagi d'anar al parquímetre a treure el tiquet perquè això demostra que aquella persona està a Formentera i que necessita aparcar aquell vehicle allí. Què podem fer? El que estem estudiant, el que passa és que no ho tenim al mercat o no ho hem trobat al mercat fins al moment i ho tenim demanat, és que quan una persona vagi al parquímetre i tregui el tiquet, en comptes de que li doni el rebut amb un paper, li pugui arribar mitjançant un SMS al mòbil o mitjançant una aplicació mòbil al mòbil.
Però l'anada al parquímetre no li treu ningú cada 24 hores.
Efectivament.
Però clar, no és el mateix una plaça de pàrquing al carrer Santa Maria, per exemple, de Sant Francesc, el ple rovell de l'ou de Sant Francesc, que una plaça de pàrquing zona blava, per exemple, davant de l'institut, davant de les cases de protecció oficial, doncs que hi ha molta gent que viu allà i que ha de treure el... Ho dic perquè mencionaves altres ciutats, jo conec el cas de Barcelona, a Barcelona hi ha la zona blava i la zona verda, i la zona verda ha passat de ser no gratuïta, però 1 euro, era 1 euro per setmana, que era un preu que tothom estava disposat a pagar, i oblidar-se del cotxe una setmana, o ara ja, doncs, ara ja, no, em sembla que diria que és gratuït, I és més llarg, no sé si són 15 dies o un mes. Estudiar alternatives com verda i blava...
A veure, la zona blava i la zona verda...
És diferent a Barcelona que aquí. Clar, aquí hi ha molta menys oferta de lloc per aparcar.
Aquí el que voldria comentar és el fet de dir la zona blava i verda la tenim a la Sabina, o sigui que això ja existeix i, de fet, els residents de la Sabina tenen unes condicions molt més favorables per ells en aquesta zona, I això s'ha fet a la Sabina perquè és molt difícil trobar altres zones d'aparcament. Tenim ara mateix un aparcament dissuasori, però que el tenim que llogar, que no és propietat del Consell, i no es poden disposar de més espais a la Sabina perquè en el moment que surts de la zona urbana de la Sabina tot és parc natural, amb la qual no es pot habilitar un nou aparcament a la Sabina. Però hem de tenir en compte que si a Sant Francesc i a Sant Ferran la gran majoria de places d'aparcament no estan regulades, amb la qual una persona que no vulgui treure el tíquet, que decideixi que té unes altres necessitats i que necessita aparcar el vehicle més temps, doncs disposa de diferents aparcaments dissuasoris, 4 en total, i tota la circunvalació. Amb la qual hi ha la doble opció d'elegir aparcar en el centre posant tíquet i gratuït, en el cas dels residents, o aparcar sense tíquet en aquestes zones, i de fet la proporció és més del 50% de les places de Sant Francesc i de Sant Ferran són sense regular i menys del 50% són regulades. Les regulades estan al centre on hi ha més demanda i les no regulades estan a les zones exteriors. I respecte al que havies comentat, de que no és el mateix un carrer que està en el centre, com el carrer Santa Maria que has comentat, respecte a un altre, hem de ser conscients d'una cosa. Si només reguléssim el carrer de Santa Maria o ho féssim diferent, els vehicles que hi ha al carrer Santa Maria o altres que estiguin per al centre anirien en aquest altre carrer i aquella persona, aquell resident, no trobaria aparcament prop de casa seva si no estigués regulat. Per aquest motiu, la regulació, diguem que és integral a tots els carrers dels nuclis de població, i hem deixat les zones externes, circunvalació i aparcaments dissuasoris, com a aparcament lliure.
Molt bé. Per cert, Zona Blava, que recentment hi ha hagut una ampliació de la brigada, doncs, de controladors, no?
Així és. Aquest any, tot i tenir menys activitat turística respecte a anys anteriors, amb el que és amb la plantilla de controladors de la Zona Blava, l'hem mantingut. Tenim 16 operaris que donen servei a la Sabina, Sant Francesc, Sant Ferran, Espujols, també Escaló, sense que sigui Zona Blava, i també el Pilar de la Mola els dies de mercat, sense que sigui Zona Blava, i també donen informació al cap de Barberia. Llavors, hem considerat que era necessari tenir control en aquestes zones d'aparcament, i per aquest motiu hem mantingut la plantilla respecte a altres anys.
Molt bé, ja per acabar, conseller González, una novetat també, en fi, que pareix una bona pensada, és la de vincular una web d'ús majoritari, d'ús massiu, com és Proximo Ferri, la primera que mos indica tots els horaris de totes les companyies d'anar i tornada, amb els enllaços amb autobusos, no? Això és recent.
Això és està en funcionament des del dia 1 d'agost. Ho fa Proximo Ferri, que és una empresa privada que té aquesta aplicació, però van considerar que era molt positiu, tenint en compte que aquesta aplicació és molt coneguda i molt utilitzada tant per residents com per turistes, que la gent fos conscient de quin servei d'autobús disposa Formentera en el moment que arriben al port de la Sabina. I durant aquest hivern, a principis d'aquest any, es va parlar amb Proximo Ferri de la possibilitat de fer aquest desenvolupament i es va veure de forma molt positiva per les dues parts, i sí que és cert que ens hauria agradat que l'1 de maig ja estigués en servei aquesta aplicació, que la crisi sanitària l'ha retrasat, però ja ho tenim des del dia 1 d'agost i amb l'objectiu que es mantinguin els temps.
Clar, això serà molt, molt útil quan entri la nova contrata en vigor l'estiu de l'any que ve, amb aquella contrata, doncs, que vàrem parlar, que serà revolucionària per la nova ampliació de línies i de freqüències. Per tant, aleshores serà, en fi, tindràs, quan vens de fora, ho tindràs tot per la mà, no? O sigui, l'arribada a Sant Francesc.
Efectivament. I, de fet,
O qualsevol punt de la Formentera.
Els serveis d'autobús encara estiran millor coordinats amb l'arribada de les barques, en el sentit de que si una barca arriba en punt, 20 minuts després, ahir 20, sortirà un autobús cap a Sant Francesc, cap a Espujols, cap al Pilar de la Mola.
Tens de fer un cafè a la Sabina, no?
Bueno, el temps no és tan diferent o tan ampli, en el sentit de dir, si la barca es retrasa 5 minuts entre que baixes de la barca i vas fins a l'autobús i has de ticar, doncs és el temps raonable perquè tothom pugui arribar fins a l'autobús i agafar l'autobús fins al seu destí. Però, efectivament, Aquesta és una millora que l'hem implementat ja, però també està molt relacionada amb aquest nou servei que vam comentar l'altre dia i amb l'objectiu que la gent, quan arribi a Formentera, conegui l'oferta de servei de transport públic que n'hi ha.
Molt bon dia, Rafa González. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. He fet un repàs als principals temes referents, doncs, a la mobilitat a Formentera. Que passis molt bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.